Doncs fa uns dies es va fer públic que el secretari de l'Ajuntament de Sitges, Fernando Aragonés, marxava. Marxava fora, se'n va, ara ens ho explicarà. I a nosaltres ens ha fet molt contents una qüestió al darrere d'aquesta informació, que és que vam provar de demanar-li a Fernando Aragonés que vingués un dia aquí a la ràdio. Una miqueta per explicar, no tant per explicar la seva experiència concreta, que probablement també sortiran coses, com per explicar-nos què és això d'un secretari. Perquè és una cosa que tenim molt assumida, però moltes vegades la majoria de la gent no sabem exactament què hi ha al darrere d'aquesta tasca, una tasca fonamental per qualsevol administració, però que, clar, que desenvolupen a més funcionaris de carrera, que arriben a partir d'unes oposicions duríssimes. Tot plegat amb un secretari, com dèiem, que marxa, que ha estat un temps, sembla que poc, en el nostre ajuntament, però que entenem que en aquest poc temps s'ha fet una idea també més o menys clara, suposo, del que suposa l'Ajuntament de Sitges. Fernando Aragonés, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, moltíssimes gràcies per haver vingut. Sabem que esteu allò amb preparatius perquè us n'aneu ja, oi?
Sí, jo marxo per qüestions personals, vaig a viure amb la meva dona als Estats Units. Faré un doctorat sobre temes de bon govern, de corrupció i dels funcionaris d'habilitació nacional i bueno, realment la meva marxa és per motius personals, perquè jo aquí a Sitges he estat molt bé i hagués continuat si hagués pogut, però des del principi jo he estat aquí en comissió de serveis i en provisionalitat, és a dir, qualsevol dia podia venir un funcionari de primera categoria i agafar el lloc de secretari, el que passa que no es demanava mai i jo continuava en comissió de serveis.
D'acord, estàveu en comissió de serveis, d'on veu arribar aquí a Sitges?
Bé, jo sóc advocat de la Generalitat. Uh-huh. I vaig estar al gabinet jurídic de la Generalitat en la part contenciosa, és a dir, jo defenia a la Generalitat davant dels tribunals. Però jo, a la mateixa vegada que em vaig treure les oposicions d'advocacia de la Generalitat, em vaig treure les de secretari d'Ajuntament, de funcionari d'habilitació nacional. I ho tenia ja, aquesta possibilitat, i en un moment donat, coneixia a la Direcció General d'Administració Local, pues, a la gent que porta la gestió dels funcionaris d'habilitació nacional, i va sorgir l'oportunitat de venir a Sitges, i jo, Sitges és un poble que m'estimo molt perquè porto 25 anys venint aquí, doncs els meus pares han tingut casa sempre, i bueno, tinc molt, molt d'apreci al poble, i jo crec que era una oportunitat per professionalment poder provar el que era ser funcionari d'habilitació nacional.
Per tant, Sitges ja el coneixíeu,
sí.
Però Sitges va ser la vostra primera destinació com a
secretari. Sí, efectivament. Jo les oposicions que em vaig preparar, jo crec que això, pues, bueno, qui ho sàpiga, pues, li donarà el valor que té, vaig opositar a advocacia de l'Estat. Uh-huh. Vaig estar molt de temps opositant, com que va haver-hi un any que les oposicions no sortien, doncs jo vaig canviar advocacia de la Generalitat, perquè les d'advocacia de la Generalitat surten molt poc, i vaig tenir l'oportunitat de fer advocacia de la Generalitat i secretari. Jo mai tenia pensat exercir com a secretari. De fet, jo quan vaig començar, quan em vaig apuntar a les oposicions, jo no sabia que feia un secretari. I havia fet la carrera i havia fet 6 anys d'oposició d'advocacia de l'Estat, i això és que el nom de secretari desmereix moltíssim, perquè, és a dir, jo tinc una companya que deia que la seva àvia li deia: noia, i estudies tant per ser secretària? És a dir, no, realment queda mal.
I la semàntica.
És que, llavors, afegim això que diu el secretari general, però això ja em recorda el Partit Comunista, no?
Correcte.
Jo crec que això ara ho han canviat. Els secretaris judicials, els secretaris dels tribunals, ara els diuen letrados de justícia, que és com, jo crec, per canviar una mica aquest nom del secretari judicial, com si fos una persona subalterna al jutge, no? El secretari judicial té unes funcions importantíssimes, i que aquest nom de secretari judicial desmereixia molt. Jo no sé quin seria el nom que hauríem de tenir nosaltres els secretaris, però com a nom secretari, pues, queda desmerescut. Jo quan la gent em pregunta què fa un secretari, sempre intento respondre jo d'una forma que crec que és molt entenedora, que és: el secretari d'un ajuntament és l'advocat i el notari de l'ajuntament. Les dues coses a la vegada. Llavors, com a notari, nosaltres tenim encarregada la fe pública de l'Ajuntament, és a dir, nosaltres garantim que els contractes, quan es signen, els signen les persones que diuen que signen, i el contingut del contracte queda fixat en un document públic que fa prova respecte de tercers. els acords que es prenen al ple, nosaltres aixequem acta, i aquest acte té presumpció de veracitat, llavors els acords dels ple, diguem que són els que el secretari ha deixat constància que són acords del ple, el mateix amb els decrets, resolucions, junta de govern local. Aquesta és la part de fer pública, no? Fem els certificats del padró, el que sigui. I després hi ha la part de l'advocat, la part de l'assessorament legal. La part de l'assessorament legal el que fa és, com qualsevol advocat, portar una part d'assessorament que hauria de ser preventiu als efectes de fer els acords que s'ajustin a la legalitat, i una altra part que és la defensa en els tribunals. Quan alguna persona ja et demanda perquè no està d'acord amb el que has fet, doncs també portes la defensa jurídica.
Tot i que s'entén que un ajuntament com el de Sitges, que té doncs, contenciosos per donar i vendre, doncs necessita no un exèrcit, però diguem no, una plantilla important d'assessors sí, jurídics.
Clar, en els ajuntaments petits l'advocat està sol, i el secretari és fins i tot secretari interventor en els ajuntaments petits. A partir de 5.000 habitants ja el secretari està separat de la intervenció. Llavors, en ajuntaments petits, fins a de 5.000 a 10.000 habitants, doncs, normalment ja posa el secretari i un advocat. No? I conforme vas pujant, doncs, s'afegeixen advocats, tacs de caràcter jurídic, que són ells el que porten la defensa jurídica pròpiament, i l'assessorament en ajuntament com a Sitges, doncs, tenim diversos advocats i el secretari simplement és el director d'aquest despatx d'advocats que tenim intern. Nosaltres també ens ajuda molt la Diputació en la defensa jurídica i en temes d'assessorament alguna vegada.
Un ajuntament com Sitges i Sitges, però és que n'hi ha molts que diguem estan en la mateixa categoria, estan amb molts fronts jurídics oberts.
Sí, en el cas de Sitges, Sitges presenta problemàtiques molt particulars. Sitges és un municipi molt complex, si no ho vaig llegir malament, és dels municipis que té més ports esportius d'Espanya, perquè té 3 o 4 ports. Tenim un parc natural que és grandíssim, tenim l'estructura ferroviària que creu el municipi, van afegint complexitat. La costa sempre afegeix complexitat jurídicament, no és el mateix que un poble que estigui a l'interior, que no té cap infraestructura ni cap problemàtic. A més, afegim que tenim un element turístic que fa que el servei, la població que està empadronada i que paga impostos sigui inferior als serveis que hem de donar, doncs, des del punt de vista policial o des del punt de vista de via pública, no? Llavors, és un municipi especialment, jo crec que és especialment complex.
Lligant amb el que ens dèieu al principi, clar, el vostre cas és peculiar, perquè normalment el secretari que aspira a una plaça deu conèixer poc de la plaça, però en canvi deu conèixer molt del món de la secretaria. Veníeu de vell nou al món de la secretaria coneixent la plaça.
Sí, clar, exacte. Sí, el municipi m'era conegut, però bueno, una vegada pues, entres a l'Ajuntament és un altre món.
Ha respost, quan us veu incorporar?
El 2 de setembre 2013.
Del 2013, és a dir, heu estat
dos anys.
Ha respost a les expectatives que probablement doncs, us veu fer abans de començar?
Ha estat molt diferent, diferent del que jo em pensava. Sí, normalment quan penses un ajuntament com Sitges, pues, clar, jo per exemple no era conscient de la situació econòmica en la que es trobava Sitges. Jo em vaig informar abans d'entrar, però des de la Direcció General d'Administració Local pues, buscaven un secretari quan no hi ha un secretari de la categoria que toca, el lloc que toca, és perquè hi ha alguna cosa que no funciona. Llavors, Sitges ja, diguem que és relativament conegut ja a la Diputació, a la Generalitat, en el món dels secretaris, que Sitges té una complexitat important.
I ningú aquí vol venir a cremar-se.
Clar, saben que tenen aquesta complexitat, suposa, pues, des del meu punt de vista, era un repte professional, però ja és veritat que hi ha poca gent que sigui de primera categoria i aquestes oposicions no són més complexes perquè s'ha de fer per promoció interna i no hi ha suficient gent que al cap i a la fi bueno, pues vaig a Sitges perquè tampoc tinc un altre... Tothom està allà relativament col·locat, no? en el món de la primera categoria. I en el cas de Sitges, pues,
faig un res. És que parleu molt de la primera categoria.
Sí, són els ajuntaments de més de 20.000 habitants.
D'acord.
És el cas de Sitges.
I primera categoria és la màxima o encara hi ha...
És la màxima.
És la màxima, és a dir, un secretari, el secretari de l'Ajuntament de Barcelona, diguem que té la titulació per venir a Sitges.
De primera categoria, sí, efectivament.
Doncs ja està, trenco el parèntesi.
Sí, jo soc de la segona categoria, que és on estic jo, és la màxima categoria, em pots entrar per l'oposició lliure. Després has de fer promoció interna.
D'acord. L'escala està muntada
així. Sí. El cos d'habilitats, també m'agradaria, ja que m'has preguntat sobre el tema dels secretaris, tenim una naturalesa una mica especial i estranya, que és, nosaltres som funcionaris de l'Ajuntament i formem part de l'estructura orgànica de l'Ajuntament i cobrem de l'Ajuntament som funcionaris de l'Ajuntament, però la nostra selecció i la nostra provisió la fa o l'Estat o les comunitats autònomes. El nostre nom fins i tot ha canviat durant els anys. En un moment era habilitats nacionals, després habilitats estatals, després un altre cop habilitats nacionals, és a dir, segons pues, les competències les tenia l'Estat, les van passar a la comunitat autònoma i després una altra vegada les ha recuperat l'Estat. Llavors, clar, nosaltres tenim un sistema de selecció i provisió que ve d'administracions autonòmiques o estatals i en canvi som funcionaris de l'Ajuntament. Això fa que la nostra posició dins de l'Ajuntament sigui una mica estranya, perquè la resta de treballadors de l'Ajuntament pues, han estat seleccionats per al propi Ajuntament. I en canvi nosaltres pues, moltes vegades som volguts, però hi ha molts secretaris, jo conec el cas de molts secretaris que han hagut de forçar el nomenament. No va ser el meu cas, jo vaig venir aquí nomenat per la Generalitat, però amb el vistiplau del propi Ajuntament.
Davant de qui respon, llavors, una habilitat?
Davant de qui respon?
Qui és a dir, qui és el cap d'una habilitat? O, és, o no, ell és el cap?
No, jeràrquicament estem sotmesos al batlle, però en els aspectes orgànics, no funcionals. És a dir,
correcte.
La funció pública el que ens porta és a que des del punt de vista funcional jo estic el batlle és el cap de tot el personal de l'Ajuntament i jo sóc personal de l'Ajuntament, però des del punt de vista de les funcions que jo faig pues, no poden haver-hi ingerències. És a dir, quan jo aixeco acta i dic que l'acord que s'ha pres per majoria d'uns vots i no dels altres, pues, per molt que el batlle en doni ordres en un altre sentit, les coses són les que són, i les funcions reservades d'assessorament pues, passa una mica el mateix. És a dir, són funcions que tinc reservades per llei i que les exerceixo de la millor manera que puc, però que no estan dirigides. És a dir,
anava a dir, hi ha un punt de discrecionalitat en la tasca del secretari o de la intervenció?
No, jo crec que la discrecionalitat juga en un altre món. És a dir, administrativament es parla de discrecionalitat quan tu pots prendre diverses solucions que totes són dintre de la legalitat, però per discrecionalitat prens una bona o una altra. Quan les potestats són reglades només pots prendre una resolució. Un cas clàssic de potestat reglada, el sancionador. O hi ha sanció o no hi ha sanció. No és una potestat política sancionar urbanísticament a qui no ha fet el que havia de fer. Nosaltres, teòricament, el que fem és un anàlisi jurídic de cada cas i arribem a la conclusió que arribem per convicció jurídica. Evidentment, les lleis són molt complexes i en l'àmbit d'interpretació pues, hi ha un àmbit d'interpretació, tothom ho sap, i si no, no estaríem discutint tot el dia entre secretaris quina solució s'ha d'arribar.
Quan es va anul·lar el pla general del... no recordo quin any, els anys 90,
sí.
Tot era un conflicte d'interpretació. Tot es va dir que era un conflicte d'interpretació. Es va anul·lar un pla general.
Sí, però bueno, al final el va anul·lar el Tribunal Suprem, no? I bueno, pues al final tot és interpretable, però al final qui decideix és els tribunals. Per això estan allà. Moltes vegades potser el jutge que et toca no és el millor, però és el que t'ha tocat.
D'acord.
I això no és discrecionalitat, això diguem, no entra dins de la discrecionalitat, sinó entra dins de l'àmbit d'interpretació de la llei. La pròpia llei et diu com l'has d'interpretar, però ni tan sols així podem arribar tots a una mateixa conclusió. A més, que moltes vegades no és un problema de legalitat, sinó és un problema que la circumstància que es planteja normalment és molt especial i no està prevista legalment.
Aleshores, a partir d'aquest, és a dir, si hi ha un problema jurídic en el qual doncs, el secretari ha de donar doncs, un tipus, un assessorament, ha de fer una conclusió. Que, hi ha una llei, però aquesta llei està sotmesa a interpretació, perquè cada cas és un món, sí. I probablement la llei no parla de tots els casos, sinó
no,
que
està clar.
Orienta. Quin criteri ha de guiar, diguem, a l'assessor jurídic a l'hora d'aconsellar al polític o a qui sigui, a la institució, cap a on ha de tirar?
Sí, en un món ideal nosaltres tindríem temps per mirar què s'ha escrit sobre aquesta norma, la jurisprudència que hi ha hagut, podríem demanar consell a altres companys si han tingut el mateix problema o ho han plantejat i fer una mica d'intel·ligència col·lectiva. A l'hora de la veritat no tens temps i interpretes la llei en aquell moment de la millor manera possible i depenent de la rellevància del dubte jurídic, doncs et prens més temps o menys temps. No sé, hi ha, no és el mateix un informe que un altre, vaja, depèn
de com hagis de fer. Però clar, un secretari és humà i per tant es pot equivocar.
Sí, sí, no, i tant, i tant. Sí,
sí. Què passa davant d'un error?
Pues, en primer lloc et sents fatal quan és conscient que i després jo crec que el que has de fer és intentar solucionar-ho. És a dir, jo no em fustigo, vaja, quan sé que comés un error i es tracta de trobar la solució, no té més.
Quan veu venir Sitges us veu trobar, i no parlem de casos concrets, però us veu trobar amb molts errors anteriors?
No, jo no crec que... No són errors, realment la situació és molt complexa i més que errors parlaríem de situacions molt complexes en situacions vives. Jo sé que he deixat moltes... El secretari que vingui després de mi, pues segur que dirà... Fernando, podria...
El sac no l'heu buidat.
Clar, jo no ho he deixat net. Però, i no m'ho vaig trobar net, però és que jo crec que... És a dir, Sitges planteja tota una sèrie de problemàtiques complexes que la solució és molt complicada i que no són de la nit al dia i que s'hauran d'anar fent a poc.
Hi ha alguna fórmula de, diguem, d'anar buidant aquest sac?
Home, jo crec que ja va sortir publicada a l'Eco el meu email de comiat en el qual ja deia pues, que tinc la convicció de que l'Ajuntament té molt potencial de millora i es poden fer moltes coses. I per exemple, i jo crec que i no és a dir, és l'opinió que tinc jo i la que tenim, jo crec que hi ha una certa unanimitat a la casa, però és veritat que el món administratiu costa molt, no, de canviar. Estem tots d'acord en que un dels punts fonamentals en aquest moment a l'Ajuntament és el tema de l'administració electrònica. L'administració electrònica pot ser un motor de canvi de l'Ajuntament, de la forma de treballar, és un sistema que et permet fer un seguiment dels expedients i veure on s'atasquen els expedients per saber on està l'expedient en cada cas. Milloraria la relació amb el ciutadà, a efectes interns ens permetria analitzar els procediments si els estem fent bé o malament i després donar molta seguretat des del punt de vista administratiu no tenir experiència en paper. En aquest punt l'Ajuntament té un equip tècnic d'informàtica que és excepcionalment bo, és molt bo des del punt de vista tècnic i del punt de vista de professional. El que passa és que ells han viscut una situació com tota l'administració de moltes dificultats pressupostàries i de moltes dificultats de gestió, perquè ja es va fer en el seu moment tot el trasllat al Sitges Reference, es va tornar al Sitges Reference, és a dir, organitzativament el Departament d'informàtica, que és una de les peces que importants en el tema de l'administració electrònica, pues, està fent el que pot amb aquesta matèria, però no depèn només del Departament d'Informàtica. Aquest és un error molt típic del que ho veu des de fora, no?
Electrònica i informàtica.
Clar, electrònica i informàtica. quan es va fer l'ofimàtica sí que es tractava de posar una pantalla, un ordinador, instal·lar el Word i tu ja l'utilitzes. L'administració electrònica no és ofimàtica, no és informàtica, és organització, sobretot. I s'ha de canviar, s'ha de clarificar l'organització interna i com s'han de fer els circuits administratius i qui és el responsable de cada pas per implementar aquesta administració.
Això és un pas cultural.
Sí, és un canvi cultural, no és un problema informàticament, és a dir, des del punt de vista del que s'estudiaria en una carrera d'informàtica, pues l'administració electrònica no entraria dintre de les funcions informàtiques de sistemes, hardware, software, no, és un problema organitzatiu cultural. Jo crec que l'Ajuntament en aquest sentit políticament i des del punt de vista del propi Ajuntament som molt conscients de que és important fer el canvi i s'ha creat una comissió de modernització de l'administració electrònica, el Pep Moliner pues, està impulsant aquest punt i jo crec que des del punt de vista polític tenen molt clar que és que és l'objectiu al que s'ha d'arribar, però és molt difícil saber quines etapes s'han de fer. Nosaltres, jo des del primer moment pues, sempre hem dit que el primer que s'ha de fer un diagnòstic de la situació. No considero que tenim un malalt, però aquest enfocament mèdic pot ser encertat, no? És a dir, fer primer el diagnòstic i per fer un diagnòstic pues, hauríem de fer una auditoria operativa de l'Ajuntament. És a dir, com està l'Ajuntament en aquest moment? Perquè moltes vegades des de dins de l'Ajuntament doncs potser no ets el més objectiu per avaluar què s'està fent bé i què no s'està fent bé. Segurament una visió més objectiva des de fora et pot dir quines errades estàs fent des del punt de vista organitzatiu. La gestió de recursos humans, potser, o des del punt de vista organitzatiu, com es pot millorar. Una vegada tens el diagnòstic, s'ha de fer una planificació de la implementació, i amb etapes, amb pressupostos, i amb una fixació de responsables. S'ha de fer un equip especialitzat només per implementació d'administració electrònica, i en aquest punt ens perjudica molt la normativa que no ens permet contractar personal nou a l'Ajuntament.
I per tant s'ha de fer amb el que ja hi ha.
Clar, s'ha de fer amb el que tenim, però tothom va molt, 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 molt agafat, perquè és a dir, ja va sortir també a l'Eco en el seu moment que hi havia cues a la UAC. Des del punt de vista de secretaria, nosaltres tampoc donem abast. Tenim també hi ha molts elements d'assessorament jurídic que se'ns retrasen perquè no tenim personal suficient a secretaria, advocats, no hi ha advocats suficients a l'Ajuntament per poder donar impuls als assumptes que es queden pendents de l'informe jurídic per la seva aprovació.
Uh-huh. I tot això retarda
el
funcionament. A més, el que ens comentava el Fernando, el fet d'haver de fer aquest canvi cultural, doncs, ja no a l'Ajuntament de Sitges, en qualsevol administració i fins i tot en qualsevol empresa, qualsevol canvi és subjecte a suspicàcies o reticències per part de qui l'ha de tirar endavant.
Sí, costa molt fer canvis, això està claríssim. Organitzativament a una empresa privada costa molt i a una administració encara més. El tema de l'administració electrònica és una de les peces clau, però jo crec que, per exemple, tot el tema del sistema gerencial que es vol posar, jo crec que va en la direcció encertada, és a dir, que manca a l'Ajuntament una figura intermitja que sigui que faci una mica d'unió entre la part política i la part més de gestió de l'Ajuntament. Llavors, aquí la peça clau serà en el moment en què es faci la selecció, la persona que es posi com a gerent i els directors d'àrea corresponents han de ser gent que tingui experiència en l'àmbit de la gestió de l'Ajuntament i en l'àmbit de la gestió del canvi. S'haurà de fer un canvi en aquest sentit.
Hi ha hagut històricament en aquest ajuntament persones que han adoptat, diguem, funcions gerencials o funcions directives. Una persona pot impulsar el canvi, pot convertir-se en la pedra de toc que permeti, doncs, aquesta modernització?
Jo crec que una part, si té suficient confiança política i té suficients coneixements de gestió, pot ser un inici d'un canvi important. Els ajuntaments que funcionen bé d'una manera o una altra tenen aquesta figura, no? Un ajuntament com Sant Cugat del Vallès, com Rubí, com potser sigui Gavà, Viladecans, que són ajuntaments que potser no tenen un cert reconeixement en l'àmbit de la gestió, doncs aquestes figures gerencials funcionen com a pedra una mica de xoc, no? per donar un canvi més cap a la professionalització de l'Ajuntament. Aquesta és una de les peces clau, no? Quan tens un ajuntament petit és relativament normal que l'àmbit polític pues, faci moltes funcions que són, al cap i a la fi són tècniques, no? Que pues, estan molt al despatx, et porten els expedients, es preocupen molt de l'expedient, i això passa als ajuntaments petits, però un ajuntament com Sitges ha de tenir una visió ja d'ajuntament gran, una visió on els polítics el que han de fer és captar les demandes que fa la ciutadania, després, des del punt de vista de l'Ajuntament, impulsar els procediments que corresponguin i després donar el feedback, donar el retorn a la ciutadania del que està fent l'administració amb els seus diners, no? I aquesta hauria de ser la figura de la política, més que no la preocupació per l'expedient concret. I aquesta preocupació per l'expedient concret, hi hauria d'haver un gerent que sigués el que donés impuls i el que articulés jurídicament a nivell de recursos humans com s'ha de donar una bona resposta als expedients que es plantegen a l'Ajuntament.
Els polítics volen fer massa de tècnics?
No, depèn del polític. No crec que així en general es pugui dir això. El que passa és que és evident que hi ha unes tendències als ajuntaments petits. Els polítics, és que no és que vulguin fer de tècnics, és que no els hi queda una altra opció, és a dir, no.
Sí, però Sitges ja no és petit.
Sitges ja no és petit. Sitges ha crescut molt i jo crec que s'ha de fer també, bueno, pues s'ha de fer aquest canvi, sí. Mm-hmm.
Quina ha estat la relació que heu tingut? Només heu tingut, diguem, polítics d'una legislatura.
Sí, sí, sí.
Per tant, doncs, és difícil establir comparacions i tampoc demanem allò qui preferiu i qui deixeu de preferir, ni molt menys. Però quina és la relació que per l'experiència que heu viscut, heu tingut com a màxim responsable de l'estructura administrativa de l'Ajuntament envers els polítics? Els polítics de govern i els polítics d'oposició, perquè també, diguem que es deuen poder dividir.
Sí, no, jo en el meu cas la meva relació ha estat molt bona amb jo crec que amb tothom, vaja, és a dir, si no ha estat bona, jo no m'he donat compte. És a dir.
Que sigui bona o dolenta depèn del tarannà de cadascú.
Pues no ho sé. Jo crec que la funció de la secretaria, és a dir, clar, és una funció que en part com que fa d'advocat i ha de donar, diguem, l'argumentació jurídica, moltes vegades el tema jurídic és determinant de la solució. És a dir, per molt que es vulgui fer una cosa, si legalment no es pot fer, pues és evident que hi ha un element de confrontació, i per molt que políticament s'hagi arribat a la conclusió de que és d'interès general fer una determinada solució, si legalment no es pot, pues no et pot fer. Un exemple claríssim és el tema, jo que sé, de les bonificacions de l'IBI, no? Es pot tenir molta voluntat de bonificar l'IBI per a les famílies monoparentals, perquè crec que era una proposta que feia Ciutadans, i que és realment, jo crec que pues, moltíssima gent estaria d'acord, però legalment la llei no permet donar aquest tipus de bonificació. Pues, aquest, des del punt de vista de secretaria, fem aquesta funció de dir, bueno, això legalment es pot fer o no es pot fer. Clar, aquesta funció sempre donarà lloc a friccions, és a dir, la funció de la secretaria mai podrà ser una funció pacífica.
Polimalo.
Claro, és a dir, és molt complicat per la posició que tenim, que l'òrgan, que el controlador i el controlat es portin bé, i si es porten bé magníficament, potser fins i tot no és bo, no ho sé com dir. Quan funciona tot bé en un ajuntament, funciona i va, hi ha bona relació entre la part política i el secretari. I és a dir, no és impossible portar-se bé, i jo crec que jo he tingut bona relació. Però és veritat que és inherent a la pròpia funció de la secretaria i és inherent a la pròpia funció política que els polítics pues, volen el millor pel seu municipi, i nosaltres ens veiem constrenyits a una normativa que diu, bueno, tot i que això sigui bo pel teu municipi, no ho pots fer. Jo què sé, les contractacions no es poden restringir només a personal del a la gent del municipi. Si et ve una persona de fora i et fa un millor preu, has de prendre aquell millor preu, perquè és d'interès general això, no només donar els contractes. I llavors és normal que dic, moltes vegades l'interès del polític potser no encaixi amb el marc normatiu que tenim en cada moment. No?
Us trobeu de vegades de tota manera que a l'hora d'haver de recomanar alguna qüestió, la llei, no diré atempta, però sí que no és favorable a l'interès general.
Bueno,
sí, que la llei constrenyeix.
Teòricament, la llei és l'expressió d'aquest interès general.
Correcte.
Si no ho expressa, s'hauria de modificar, i això sí que és un tema 100%
clar,
polític.
Sí, si ens anem per exemplificar-ho, ens acabeu de comentar, seria molt interessant implementar una administració electrònica, i per implementar-la correctament seria interessant que entrés personal nou a l'Ajuntament,
sí,
que pogués,
bueno,
però resulta que hi ha una llei
pensada
per altres motius, òbviament,
no,
per un tema pressupostari.
La llei de pressupostos de cada any, i això quan canvi el pressupost. Aquí a les entitats locals estem en una posició que jo crec que a mi sí que em crida l'atenció. Jo quan opositava, pues jo opositava a l'Estat o a la Generalitat, i realment jo era, per mi les entitats locals eren un gran desconegut, i ara que ho he viscut des de dins, he sigut víctima d'aquesta concepció. És a dir, des del punt de vista dels ajuntaments, jo crec que estem molt sols en l'àmbit estatal i en l'àmbit autonòmic, i això es nota molt. La Diputació ens dona molt de suport, i la Diputació sembla ser que hi ha tota una opinió pública contrària a la Diputació, perquè no se sap què fa la Diputació, però la Diputació als ajuntaments ens ajuda molt en matèria de formació, en matèria d'assessorament, en matèria de subvencions, ens ajuda molt. I és una gran tapada de les administracions públiques. I, en canvi, l'Estat i les comunitats autònomes viuen en el seu món, i ningú s'ha preocupat per les entitats locals. A França tenen un ministeri d'entitats locals dedicat exclusivament a donar suport als ajuntaments i a les regions. aquí a l'Estat les competències en relacions amb les entitats locals estan dins d'un ministeri que és d'administracions públiques i d'Hisenda i administracions públiques, on la primera preocupació és d'Hisenda, el segon són les comunitats autònomes i en l'últim, en darrer lloc, doncs tens una direcció general que potser llavors ens cal molt més suport des a les entitats des del punt de vista estatal i autonòmic, que quan es facin les lleis es facin també en una perspectiva local, perquè
per tant quan es fan les lleis s'oblida moltes vegades els afectats per aquestes lleis.
És a dir, la llei de contractes del sector públic, que és una llei que la contractació pública pues, afecta, segons he llegit, pues, un 15% del PIB nacional i està fet amb una perspectiva exclusivament estatal i autonòmica, com a molt. Però les quantitats, la forma de tramitar, mai s'ha fet una visió pròpiament de les entitats locals, que són les que tramiten la major part dels contractes. És a dir, l'Estat tramita menys contractes d'una quantia molt elevada, però clar, nosaltres fem moltíssima contractació petita. I la forma en la que està articulada, i diguem que hi ha un consens en la comunitat jurídica que en general les entitats locals no són considerades. I de la mateixa manera passa amb la contractació pública, però en moltes altres qüestions, en matèria d'urbanisme, en matèria de personal, ens trobem que des del punt de vista local l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic és de l'any 2007, doncs no s'ha desenvolupat en l'àmbit autonòmic per donar cobertura i claredat en què hem de fer des del punt de vista local. Tenim tota una sèrie de normativa estatal, autonòmica, alguna especial per a les entitats locals, altra que apliquem supletòriament, bueno, és una mica caòtic, i sí que ens trobem moltes vegades des del punt de vista de l'Ajuntament que aquesta qüestió no està solucionada pels ajuntaments, sinó que no, som els grans oblidats de l'administració tant estatal com autonòmica.
De fet, l'administració local és la més propera al ciutadà,
sí,
es diu
sí,
això, sí. Tot i que també, per la mateixa regla de tres, la més, i ara m'entendrà la pregunta al Fernando, perquè així ho dic directament i així ens entenem, doncs la més corrompible.
Sí, és la més, la que rep més fàcilment les pressions del ciutadà. És a dir, és molt difícil que les pressions en l'administració autonòmica, en les administracions es reben pressions a partir de cert nivell. És a dir, no t'obriran la porta d'un despatx del Ministeri o del Departament de la Generalitat si vas amb una problemàtica petita. Si estàs a punt d'acabar una empresa que té 100 treballadors i un pressupost, pues segurament la Generalitat et preocuparà pel teu problema. Aquí a l'Ajuntament no, aquí a l'Ajuntament és veritat que hi ha molta preocupació per molts problemes que des d'un punt de vista vistos des de fora poden ser poc importants, però són els problemes que té el ciutadà i que demana una resposta per part de l'administració local. I efectivament nosaltres jo crec que som l'administració més propera i també som la més transparent, és a dir, el que passa a l'Ajuntament de vegades em dona la sensació que ho sap tot el poble, vaja, i moltes vegades ho sap tothom abans que jo mateix que estic allà dins, no? Sí. És a dir, jo crec que és una administració molt transparent.
En els últims anys, precisament arran de la crisi, arran dels problemes pressupostaris dels ajuntaments, l'Estat va anar canviant normativa i va atorgar cada cop més poder a poder fins i tot de control, més que no pas poder executiu, perquè no és aquesta la seva funció, sí. Però va atorgar més poder de control sobre els funcionaris d'habilitació, doncs, que poguessin evitar, doncs, desgavells que s'han vist en molts ajuntaments i que han sortit a la llum pública. Aquest canvi, com s'ha paït en el món funcionarial, com s'ha paït en el món polític i com s'ha paït des de dintre? És a dir, el secretari ara és més important que era
no,
que fa uns anys?
Això és,
o no?
Curiós. La funció de secretaria pràcticament no ha canviat. És a dir, l'única diferència és que abans, pues, la selecció la feia la Generalitat i ara la selecció la fa l'Estat, i hi ha unes funcions molt internes que han passat de la Generalitat a l'Estat, però aquest canvi a la secretaria realment no ens ha afectat gaire. Ha afectat molt més el món econòmic i el control pressupostari. La llei d'estabilitat pressupostària, sobretot, pues, ha introduït tota una sèrie de mesures que han de complir totes les administracions, també l'autonòmica i l'estatal. Pròpiament, més que un increment de poder, el que s'ha fet és, el que hi ha més és més control de l'Estat sobre, les entitats locals, que s'ha articulat a través de la constant remissió d'informació pressupostària dels ajuntaments cap a l'Estat. Que això, em preguntes, com s'ha viscut des de dins? Pues traumàticament per molts interventors, perquè va sortir una taula que deia que no et podies agafar més de 10 dies de vacances, perquè sempre havies d'estar enviant constantment dades al Ministeri. Sempre hi ha una funció constant d'enviament de dades pressupostàries, d'execució pressupostària, d'enviament del compte general, etcètera, etcètera. Llavors, el que s'ha aprofundit molt és en aquesta funció de control de l'Estat sobre nosaltres mateixos. Però clar, la nostra funció, vaig llegir fa poc un article que el que deia era que hi havia un alcalde que es queixava, no, de que és que ara manen els interventors, són els que tenen més poder, no? El que deia l'articulista era, bueno, en una piscina el que està de salvavides, el que està de salvavides allà és el qui té el poder a la piscina. No té poder, té una responsabilitat important, té una responsabilitat sobre el que passa allà i de cuidar que el que es faci amb normalitat, però no té cap poder. No diem com s'han de fer les coses, sinó controlem que es facin dintre del marc legal.
Uh-huh. Bueno, té el seu led per amonestar.
Clar, però qui té el poder en un camp de futbol? El Messi o l'àrbitre? El poder,
a vegades
la jugada la fa el Messi sempre.
I l'àrbitre l'accepta o no?
Bueno, es pot discutir sempre sobre quina resolució.
Entrem al món del futbol, però bé, a vegades la metàfora és bona.
Sí, clar, però és a dir, quan la discussió passa a ser si l'àrbitre ho ha fet bé o malament, home, evidentment sempre hi ha casos escandalosos, no? Però més enllà dels casos escandalosos, el normal no es guanyen els partits ni es perden perquè l'àrbitre ho faci bé o malament. És
a dir, normalment.
Normalment.
Hi ha algú a l'altra banda rebent tot aquest devessall de dades de 9.000 i pico ajuntaments, que si no m'equivoco hi ha Espanya?
Sí, jo crec que hi ha el Big Data, no? Que la Troika és el que ens demana la Troika Europea, no? Per controlar que pressupostàriament no s'estiri massa el braç que la màniga.
Per tant, a l'altra banda hi ha un robot.
Sí,
més o menys.
Sí. Hi
ha un robot i que quan detecta un número que no toca, pum, salta una alarma i llavors algú truca.
Sí. Aquí va haver algú que ja va dir que quan es va fer l'Arsal, que diguem que forma part d'aquesta normativa que va restringir l'autonomia local,
la famosa Arsal, que ningú ha explicat, però bueno, s'ha explicat molt poc.
Nosaltres vam fer un cicle de conferències aquí a l'Ajuntament, organitzat des del Col·legi de Secretaris, i bueno, vam provar d'explicar-lo en una mesura. I ell el que va dir és, no, l'Arsal ja ha complert la seva funció perquè ha baixat la prima de risc, no? És a dir, ja et deien que el problema no era si les competències són estatals, autonòmiques o locals, sinó el que volíem era donar una imatge...
La percepció exterior.
Sí. Clar, aquesta forma de legislar, doncs, és criticable, com a mínim.
Sí, perquè, clar, de fet, el que ens hauria d'interessar com a ciutadans és que gestionin correctament els recursos,
clar,
no que aquests recursos siguin gestionats en funció de com ens veuran els inversors.
Exacte.
Mare de Déu.
Així és com estem.
És a dir, que en el fons tots som part d'un enorme mecanisme i secretari i interventor formen part també d'aquest mecanisme.
Sí, per suposat.
No tenen uns fils a les mans.
No. I a més, la funció de secretari interventor en general és molt poc agraïda, és a dir, perquè és molt solitària en general, perquè la responsabilitat recau només personalment. I bueno, jo conec un magistrat que està al Tribunal Superior de Justícia que ja havia estat secretari i diu, mira, jo des que soy magistrado duermo la mar de bien. O sea,
millor jutge que secretari.
Home, moltíssim millor, sí, clar.
Ostres,
el meu pare era jutge i el meu germà és jutge i bueno, jo sóc conscient que ells viuen molt, molt millor des del punt de vista de la responsabilitat. És a dir, poden estar molt més tranquils perquè ells tenen un àmbit d'independència protegit, molt més ampli, i el secretari està en un lloc i la intervenció està en un lloc on hi ha moltes, moltes pressions perquè anem cap a un lloc, cap a un altre, i clar, nosaltres al final molts secretaris ho passen malament perquè tenen aquesta pressió de, si no ho he fet bé, que al final no acabi jo responent del que no he fet bé, perquè, uh-huh. però per una errada o per un...
Anava a dir, quina responsabilitat pot arribar a tenir el secretari? Evidentment, a partir d'equivocar-se, no a partir de saltar-se la llei, que si se'l salta un semàfor en vermell, un secretari, és igual que qualsevol altre. Però, diguem, a partir de l'error, quina responsabilitat té un secretari?
Bueno, pues com qualsevol altre treballador públic, és a dir, si l'error es deu a una imprudència greu, pues, hauries d'arribar a rescabalar el dany que has pogut ocasionar. És a dir, i el que passa és que sempre, pues, bueno, la imprudència greu és quan realment estàs faltant ja una mica professionalment, faltes als mínims que se't demanen, no? Però sí que hi ha, clar, la llei moltes vegades és molt clara i s'ha de tenir molt en compte de que la solució que donis en cada cas no se't passi que hi hagi una disposició transitòria, una disposició adicional que potser et pot...
Cal estar al tanto.
Sí, cal estar al tanto, sí.
Durant aquests dos anys us heu emportat expedients al llit?
Ui, sí, a casa, he treballat a casa, sí, clar, sí. Els temes judicials potser porten més temps de treball a casa que no a l'Ajuntament perquè és més difícil, però sí, clar, sí. Hi ha expedients que te'ls porten, sí, que
donen
unes quantes voltes, sí, clar, sí. Hi ha preocupacions, bueno, sí, perquè al cap i a la fi sí que et preocupa que les coses surtin i que estiguin ben solucionades, i moltes vegades pues, realment depenen de que en aquell moment depenen de tu, de la decisió que pots arribar a prendre. Sí, sí.
Us heu trobat amb, bé, la piscina del Club Natació, la piscina municipal, els Sitges Referents... Sí. Bé, podríem... Ara m'han vingut tres perquè és que podríem fer una llista sí, llarguíssima de qüestions, com a mínim des del punt de vista de construcció jurídica, inestables.
Sí, bueno, és un fruit d'una situació complexa en el seu moment i es va donar en aquell moment una solució adaptada a aquell moment. És a dir, jo crec que el tema de les piscines pues, va en lloc de tenir una visió de conjunt, pues es va voler anar solucionant cada cosa en el seu moment, intentant donar oxigen en cada moment a la situació concreta en cada cas, no?
Heu exercit, ho dèieu, ara ho podem dir perquè de fet va sortir publicat, de bomber jurídic durant aquests anys.
Sí, sí, la, en un món ideal el secretari hauria de fer una funció preventiva i donar formació als advocats de l'Ajuntament perquè aquests pues, tramitin els expedients de la millor manera possible, però la realitat és que en cada cas et truca l'advocat dient: Fernando, tenim aquest problema, hi ha aquesta opció, hi ha aquesta altra opció, com ho podem solucionar? I llavors el que moltes vegades el temps que dediques és més a temps a solucionar problemàtiques que no a preparar un terreny perquè no sorgeixin aquestes problemàtiques. Sí, efectivament.
I heu tingut els plens també, que de fet era la part més pública de la vostra
funció.
Sí,
potser és la part més pública, però que no, que realment pues, bueno, si venen ben, en aquest cas jo crec que sí que veníem generalment ben preparats i el plens sí, pues, és quasi és un tràmit.
Un tràmit de 5 hores.
Sí, això sí, Això sí. I en aquest cas Sitges també mostra la seva idiosincràsia pròpia, és a dir, no és normal en l'àmbit comparat fer plens d'aquesta durada. Els ajuntaments, el normal és fer un ple de 2 hores, aquí s'allarguen molt els plens, i ara que tenim més fragmentació més política, encara més, no?
Que us costava comptar?
Per què? Ah, sí, bueno...
Sou de lletres.
Sí, no, però... sobretot quan hi ha un canvi de disciplina... I...
Entrem amb l'anècdota,
sí,
però...
Sí, quan hi ha un canvi de... Sí, i a més, sempre em descomptava més en... Potser en aquells casos que eren més mediàticament, no? El tema del 9N o tot aquest tema, que la gent està com molt atenta, no? Quan si et de compte... Però sí, no. Quan els grups polítics, sobretot quan no hi havia disciplina de partit, em trencaven els esquemes. Sí.
Quan algun grup polític, normalment de l'oposició, s'adreça al secretari en el ple, pel secretari això és un salt sense xarxa?
Sí, la veritat és que jo en aquest sentit crec que sí, crec que jo pues, he saltat moltes vegades, és a dir, que jo crec que m'he mullat... generalment els secretaris el que fan és dir que es dona resposta per escrit i ja està, que és l'opció conservadora. Jo sempre respost de la, honestament, crec, vaja, i de la manera que millor sabia. El millor seria jo crec no fer les consultes al ple, és a dir, els assumptes es notifiquen amb antelació i teòricament els dubtes es podrien sorgir i jo sempre he estat obert a que em facin consultes.
Perquè quan, quan el secretari sent la pregunta si el meu grup vota en contra o s'absté, després podrà presentar algun tipus d'esmena?
Esmena, o sí, sí, sempre hi ha.
I aquesta pregunta és clàssica. Sí. L'hem sentit a totes les legislatures.
Sempre ho fan. Sí, jo, sí, sempre ho proven.
Sí. Us ho heu anat trobant.
Sí, no. La relació, tu em preguntaves abans amb l'oposició, jo sempre he tingut molt bona relació, sempre he tingut la meva porta oberta i jo crec que és una de les funcions principals de la secretaria.
Truquen sovint?
La veritat és que no gaire. És a dir, jo crec que sempre com que el ple té la preparació prèvia, que és la comissió informativa, jo crec que allà és on es fa més la funció de contacte entre l'oposició i la secretaria, i si ells tenen algun dubte del que anirà al ple, pues, és allà el moment que tenen per preguntar, i moltes vegades allà és on hem parlat. I, però bueno, sí que hi ha hagut els seus moments en els quals, pues, si tenen qualsevol dubte per email, avui en dia fins i tot per WhatsApp, l'oposició també m'ha fet consultes.
Que anem acabant, què us emporteu a la maleta a Estats Units d'aquesta experiència?
Bueno, jo en primer lloc el factor humà, no? És a dir, jo amb l'equip de govern he treballat molt bé, jo sempre m'he sentit molt respectat en les meves funcions, mai, és a dir, jo sempre que jo crec que això s'ha de valorar molt positivament, és a dir, sempre que des de l'alcaldia o des de qualsevol regidoria em demanaven una consulta, sempre s'ha respectat la meva opinió, i la meva opinió jo sempre la donava amb honestedat, és a dir, i sempre quan l'ha explicada, moltes, potser en excés he exposat els meus dubtes, no? És a dir, tu em preguntes això i jo et dic que això pot donar aquesta solució, aquesta altra, aquesta altra, i jo em decanto per aquesta, per aquests motius. Clar, això moltes vegades pot donar sensació de poca claredat, no? El que et ve, diu, això és així, i ja està. Bueno, doncs això dona molta seguretat. En el meu cas jo sóc més, bueno, intento donar, i en aquest sentit, el sentir que sempre s'has diguem respectat la meva els meus coneixements i la meva el meu pronunciament, però la veritat és que és reconfortant professionalment, des del punt de vista professional m'he sentit recolzat i això s'agraeix. I des del punt de vista personal, evidentment, pues, una mica també el que deia l'email de comiat, no? És a dir, tot el personal de secretaria i de l'Ajuntament, que en general, jo crec que tot el personal de l'Ajuntament tenim molt bona relació entre nosaltres. Jo crec que és una pena que l'Ajuntament estigui tan disgregat físicament, no? Jo crec que això dificulta molt la forma de treball, no? Tenir tantes unitats tan disperses al nivell 10 allà, als serveis socials allà, Proelles allà... És a dir, i això, les dinàmiques personals, pues, també de vegades es ressenten perquè no tens tant de tracte, i jo, hi havia molta gent que en 2 anys, pues, conec perfectament el nom i el cognom perquè m'arriben les carpetes i m'he comunicat per email i he parlat per telèfon, però potser si em cregués per carrer ni sabria qui és, perquè no hem tingut aquest contacte. I això, bueno, jo crec que és una pena, perquè l'Ajuntament, jo crec que les dinàmiques de treball millorarien si estiguéssim en un únic lloc, no? Però per altra banda, jo crec que l'Ajuntament, és a dir, té tants personal bo o dolent com a qualsevol altre ajuntament i com a qualsevol altra empresa privada. És a dir, instal·lar-se en la queixa, crec que no té cap sentit en l'Ajuntament, i això sempre crida l'atenció. Jo quan vaig arribar a la Generalitat ja em va cridar l'atenció, i aquí també va cridar l'atenció. Jo crec que sempre que fas un canvi et crida l'atenció que la gent que es queixa, perquè tu no tens aquest background de per què es queixa, no, la gent. I tu vens des de fora i dius, bueno, i per què et queixes? Sí, aquí, pues, estàs en una administració pública, en una situació de seguretat, relativament, pues, a l'administració pública mai et faràs ric, però com a mínim no ets pobre. És a dir, s'ha de valorar també el que tenim. I jo crec que aquí a l'Ajuntament, pues, hi ha molt camí de millora, però tenim molta gent molt bona i amb ganes de treballar, i tothom que comença i entra en un ajuntament ho fa amb vocació de servei públic, i jo crec que l'equip polític que tenim, el govern i l'oposició, tots el que volen és el millor per Sitges, i els treballadors també, és a dir, no hi ha ningú que no sigui així. Després hi ha els problemes laborals de qualsevol empresa i de qualsevol... som un grup de treball de quasi 400 treballadors, de més de 350 treballadors, doncs evidentment que hi haurà problemes, però no... hauríem de fer un enfocament cap, més positiu que no pas negatiu. Mm-hmm. I en aquest sentit, jo crec que l'Ajuntament té aquest potencial.
Sou optimista, eh? Aquesta reflexió final
tira
cap a l'optimisme.
Sí, jo crec que sí, jo crec que l'Ajuntament... Bueno, a través d'això, de l'administració electrònica, a través d'un treball d'organització interna, de reorganització interna a través del sistema gerencial, jo crec que seria molt important tenir clar què vol fer l'Ajuntament des del punt de vista de la ubicació física de les seves oficines. Jo crec que això ajudaria molt més del que sembla. Jo crec que si fem passes en aquest sentit, jo crec que anirem pel bon camí. El que no podem és viure instal·lats en la sensació de que totes les administracions locals funcionen malament i que l'administració ja se sap que funciona malament. No és veritat, hi ha moltes administracions locals que funcionen bé i són aquestes en les que ens hauríem de fixar i al cap i a la fi està tot provats, haurem de copiar.
Quan torneu dels Estats Units, tornaríeu a Sitges?
Jo no tornaria al món local. A mi em va agradar més la funció judicial i el treball que feia la Generalitat, que era el treball en el qual l'interlocutor és un tribunal, i a mi m'agrada molt el treball tècnic, a mi m'agrada molt el dret, i és veritat que aquí pues has de fer molt de gestió de problemes, gestió de personal, gestió de moltes reunions, moltes trucades, molts emails, i això jurídicament, el treball jurídic demana molta més calma i molta més concentració, i a mi m'agrada. Jo, si puc, tornaré al món de la Generalitat. No és un problema de Sitges, és a dir, no crec que torni al món local.
Però tornareu a Sitges.
Sí, no, per suposat, jo de Sitges ja no crec que em deslligui ja.
Doncs, Fernando Aragonés, moltíssimes gràcies per aquestes reflexions. Gràcies. Moltíssima sort en aquesta experiència als Estats Units. I sobretot moltíssimes gràcies també per haver-nos acompanyat durant aquesta estoneta.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres per la vostra invitació i per la funció que feu també de servei públic.
Molt agraïts.
Gràcies.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.